Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. La Jota és la protagonista a Falset aquest cap de setmana. El primer congrés de la Jota als territoris de parla catalana aprofundirà en aquesta dansa, que s'identifica tant amb la capital del Priorat. Ho deia en la inauguració l'alcalde Jaume Domènech. La Jota és una dansa molt arrelada a Falset, i això la defineix com a signe d'identitat de tots els falsetans i falsetanes. És per això que és molt important que el primer congrés sobre la Jota se celebri aquí. Serà una manera també en què tots els participants al congrés puguin percebre aquest arrelament de la Jota amb la capital del Priorat. En l'informatiu d'avui parlarem a bastament del congrés de la Jota. Us explicarem com va anar l'acte inaugural i conversarem amb dues representants de les entitats organitzadores, la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat i l'Institut Ramon Muntaner. Amb tot, també ens farem ressò de les concentracions per l'aniversari de l'any a presó dels Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i de la iniciativa Cims per la Llibertat, que va reunir 1.500 persones a la Roca Corbatera per reclamar la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. Així mateix, també us explicarem que durant aquest mes d'octubre Falset celebra diversos actes per commemorar l'any Pompeu Fabra. En els esports repassarem els resultats dels equips prioratins la passada jornada i en el temps Enric Massip ens dirà si tindrem més pluja o, pel contrari, tornarà el bon temps. Comencem! Com us dèiem, Falset acull durant aquest cap de setmana el primer congrés de la Jota als territoris de parla catalana. Durant tot el cap de setmana, experts i aficionats a aquesta temàtica es donen cita a la capital del Priorat per posar en comú les recerques més recents i per debatre l'estat actual d'aquesta manifestació cultural. La directora de l'Institut Ramon Muntaner, Maria Carme Jiménez, explicava en l'acte inaugural que el Congrés de la Jota pretén posar en valor aquesta dansa tan pròpia d'alguns territoris de parla catalana.
Nosaltres sempre pensem que l'estudi i la posada en valor a través de l'estudi és la millor manera de reivindicar un patrimoni immaterial que és molt important, que és la Jota. Per tant, no està pensat com una reivindicació, sinó més aviat com una manera de posar en valor i donar visibilitat a un patrimoni immaterial que és molt propi d'aquests territoris.
Per la seva banda, l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, es va mostrar molt content pel fet que el congrés se celebri aquí, ja que, segons ell, la capital del Priorat s'identifica molt amb la Jota.
Falset amb la Jota està molt identificat, i perquè, bueno, ja perquè ve d'antic, però també després ho han sabut ressuscitar les associacions d'aquí de Falset, ja sigui la banda, ja sigui la Clavellinera, ja sigui l'Esbar Sant Gregori, i això ha fet que, bueno, que ja fa una colla d'anys ja que pràcticament en moltes representacions culturals que es fan, doncs hi hagi que la banda toca la Jota de Falset i tots molta gent de Falset la ballen.
En la inauguració institucional també hi va intervenir el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Tarragona, Jordi Agràs, que va reivindicar la Jota com una de les danses nacionals de Catalunya.
Una Jota que ens agermana, també ho deia la Carme, agermana els territoris de parla catalana i que estableix ponts, estableix lligams. No entraré en la possible relació amb la dansa més vella que es feia es desfà, suposo que al llarg del congrés hi haurà ocasió per fer-ho, però en tot cas encara s'ha de fer molta feina per reivindicar la Jota com a dansa nacional, com a dansa catalana.
Agràs també va tenir un record per a l'exconseller de Cultura exiliat a Brussel·les, Lluís Puig, un dels artífecs i impulsor entusiasta del Congrés, i es va llançar a improvisar una jota per acabar la seva intervenció.
Avui som aquí a Falset per parlar molt de la jota, que ningú estigui distret, tots a prendre bona nota, i si de cas teniu set, beveu bon vi de la bota.
Al llarg de tot aquest cap de setmana, unes 200 persones participaran a aquesta primera edició del Congrés, que girarà al voltant de quatre eixos temàtics: els aspectes històrics de la Jota, els seus aspectes identitaris i de patrimonialització, el seu ús i funció i les seves formes de transmissió. La cloenda de tot el seguit de ponències tindrà lloc avui a les 7 del vespre i comptarà amb la presència de la consellera de Cultura, Laura Borràs. A banda de la vessant acadèmica, però, el programa també inclou activitats de caire lúdic i festiu, amb espectacles, balls de plaça o cercaviles. I encara parlant del Congrés de la Jota, a Ràdio Falset hem volgut aprofundir una mica més en aquest esdeveniment. I és per això que amb nosaltres tenim la directora de l'IRMU, Maria Carme Jiménez, i Verònica Guar, de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Comença el primer Congrés de Jota dels territoris de parla catalana. D'on surt la idea de fer un congrés sobre la Jota?
Doncs ara farà uns quants mesos, diria que 3 anys ja a prop, el conseller Puig, aleshores director general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, es reuneix amb diverses entitats de Falset i ells doncs, li transmeten que fa 15 anys ja d'una primera jornada sobre la temàtica i que farà un bon moment per veure com estava la temàtica, on estat de la qüestió i tal. Ell agafa aquest enzim, no? Aquesta idea, i eleva aquesta primera jornada a congrés, un congrés científic, amb una part lúdica de nit també, i a partir d'aleshores doncs, comencem a treballar i avui som aquí.
Un congrés que també té la implicació de l'Institut Ramon Muntaner.
Sí, des de l'Institut Ramon Muntaner ens vam implicar des del primer moment, en aquells moments a més el senyor Lluís Puig era el nostre president i de fet també l'Institut ja té una llarga tradició de treballar en temes de patrimoni etnològic i patrimoni immaterial i per aquest motiu doncs, des de que se'ns convida des de la Direcció General a participar a l'organització doncs acceptem la proposta amb molt de goig.
Val. Per què Falset, el municipi escollit per acollir aquest primer congrés?
Bé, havia de ser Falset, no podia ser cap altra població en el sentit de que havia estat aquí la primera jornada, la que abans us he comentat, i per tant, com a seguiment, doncs havia de ser Falset. I després també perquè, bé, Falset, doncs, tota la implicació de la població, de la comunitat, al nivell d'escolars, de tot, la implicació és màxima. I l'Ajuntament doncs, s'ha brindat magníficament, ha apostat per aquest congrés, per tota la gent que ha vingut, per la qualitat del mateix i no hi havia dubte.
Sí, la veritat és que una mica com ella deia, no, a seguir aquestes primeres jornades de fa 15 anys, a més la Clavellinera una mica també havia estat l'entitat que tant en aquell moment com en aquesta trobada que abans comentava la Verònica de Cornudella que es va fer fa gairebé 3 anys, doncs és qui mou tot, no? Una mica per posar en marxa aquesta activitat i per tant doncs, quan es fa la proposta des del primer moment ja es pensa en Falset com a seu.
El nombre d'inscripcions demostra que el congrés serà tot un èxit.
Sí, mira, portàvem 194 inscrits, però ja només d'aquest matí crec que estem en vora els 207, o sigui que estem molt, molt contents i un èxit.
Sí, sí, la veritat és que la resposta ha estat molt bona. Sabíem que hi havia un interès, no, perquè es generés aquest espai de debat entorn al món de la Jota, però la veritat és que ens ha sorprès que el nombre d'inscrits fos tan elevat i estem molt contents d'aquesta inscripció, sí, sí.
Val, el programa en si, abans ja ho deies tu una mica, alterna el que és la qüestió més acadèmica amb l'àmbit més lúdic i festiu.
Sí, exacte, el programa, com podreu veure a pàgina web i us podreu apropar tant com vulgueu, doncs hi ha una part d'aspectes històrics que s'han de tractar, els aspectes identitaris i de patrimonialització de la Jota. També tenim un dels àmbits que és usos i funcions de la Jota i les formes de transmissió de la Jota. Aquesta seria la part acadèmica, científica del Congrés i aleshores no oblidar-nos tot el tema d'exposicions i també del diumenge pel matí que podreu, hi ha diverses presentacions de discos i de productes documentals que han anat fent les entitats al voltant de la Jota i per les nits doncs, ja el passat divendres amb l'espectacle de Xuriac i avui dissabte per l'espectacle de Bore al Teatre de l'Artesana.
Sí, a més també hi ha la trobada de sonadors avui a la nit a la plaça del teatre, un ball de plaça, un ball de jotes a la plaça, com tota la vida. No?
Sí, està pensat una mica per fer una mostra de diferents manifestacions de la Jota en diferents territoris, perquè tindrem presència de grups de Mallorca, Menorca, d'Alacant, de la Granadella, de Llucena, vull dir, diferents grups que vindran a fer una mostra d'aquest ball. També hi haurà música, hi haurà cant, i la idea és sí, poder-ho fer a la plaça de l'Artesana, perquè així quan la gent surti de l'espectacle de vora doncs es puguin trobar aquesta segona festa, no? Que esperem que sigui molt participada.
Sí, ara ho deies, ja, hi haurà mostres de la Jota d'arreu dels territoris de parla catalana, territoris que potser en un principi no associaríem amb aquesta dansa. La Jota l'associem molt a la zona del sud de Catalunya, la Franja o València fins i tot, però clar, a Menorca molta gent potser no ho associa.
Exacte, per això hem intentat doncs, trobar tots aquests participants, com bé deia la Mari Carme abans, i poder-ho mostrar, no?
Bé, en l'organització del congrés també hi han col·laborat moltes entitats. Sense elles hagués estat possible fer-ho?
No, la veritat és que no, i des del primer moment van tenir molt clar que era important la implicació de totes aquestes entitats que viuen el dia a dia la Jota, no? I per això doncs, des de grups que faran, doncs, que demostraran o que la actuants, no? La gent que la fa demostracions, fa ball, tot això era molt important que estés present, però també amb altres manifestacions com pot ser, dèiem abans, doncs les exposicions que han anat generant entorn al món de la Jota, o també a partir d'això que també explicava la Verònica abans, els productes, aquests productes que han anat apareixent, doncs audiovisuals, llibres, CDs, que és molt important que també se'n vagi fent difusió, però sense la seva implicació no hauria estat possible. De fet, ja al principi surt d'una trobada d'entitats, no? D'aquesta trobada de Cornudella, però posteriorment, quan ja el congrés està més o menys s'ha fet una primera reunió de comitè científic, el següent és reunir-nos amb les entitats, perquè era molt important la seva presència, implicació i les propostes que ells havien de fer de cara a fer l'esquelet del congrés.
Molt bé, el congrés busca posar en valor la Jota com una dansa també pròpia de Catalunya. Com això, la Jota ha quedat sempre una mica eclipsada per la sardana?
Potser sí, no? Però en realitat doncs, com a país el que és doncs, etiquetar-nos, no? Doncs, de fet uniformitza i ens empobreix. La realitat és polièdrica, és múltiple i per tant doncs, aquí som per mostrar-ho.
Sí, a més, sempre en aquesta part del sud, no? de Catalunya, la Jota ha tingut una vigència importantíssima. Potser en aquests darrers anys s'ha revitalitzat més, té més presència, té més visibilitat, no? Gràcies a doncs, aportacions de molts dels grups que avui i aquests dies ens acompanyen, però sí, és una dansa molt pròpia d'aquests territoris, i abans deies doncs, Mallorca, Menorca, doncs per ells és una dansa molt, molt important, no? És, i música, cant, sí, és els glossadors, vull dir que és molt viu i té una presència molt important.
Bé, doncs moltes gràcies per passar pels micros de Ràdio Falset i que vagi molt bé el congrés.
Moltes gràcies a vosaltres i animar-vos a participar aquest vespre, a passar-vos pel congrés i gràcies de nou.
Sí, moltíssimes gràcies i animar tota la gent de Falset que ens acompanya aquests dies.
Un centenar de persones van concentrar-se el passat dimarts a les portes del jutjat de primera instància de Falset per commemorar que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart fa un any que són a la presó pels fets del 20 de setembre del 2017 davant la Conselleria d'Economia. Amb imatges dels presos i exiliats, pancartes reivindicant la seva posada en llibertat, llaços grocs i torxes, els concentrats van fer un quart d'hora de silenci. Just abans s'havia llegit una carta escrita per Jordi Sánchez des de la presó i que cridava a mantenir la unitat i la mobilització.
Us demano que seguiu com fins ara, que no defalliu. Us animo a mantenir-vos vius, units i mobilitzats en l'esperança de la llibertat col·lectiva, en l'exigència del mandat polític de l'1 d'octubre i compromesos en l'horitzó de la República Catalana.
Així mateix, Sánchez també feia una crida a no caure en les provocacions de l'extrema dreta i de l'unionisme i reblava que si fos per ells ens cremarien al mig de les places com si fossin la Inquisició.
No us deixeu provocar per aquells que busquen la nostra ira. No caiguem en cap de les provocacions que l'extrema dreta i l'unionisme ens llencen cada dia. Oblidem-nos de la gent de Vox, dels amics d'en Rivera i els companys d'en Casado. Ja sabem que si fos per ells, ens cremarien al mig de les places i els carrers com ho feia la Inquisició.
En la carta, l'expresident de l'ANC i actual diputat de Junts per Catalunya afegia que vol sortir de la presó, però no a qualsevol preu. L'acte va acabar amb càntics de llibertat i democràcia i el cant dels segadors. I encara sobre les mobilitzacions per reivindicar la llibertat dels presos polítics, us explicarem que unes 1.500 persones van pujar el passat dissabte fins a la Roca Corbatera, el punt més alt de la Serra del Montsant, en el marc de Cims per la Llibertat. Aquesta iniciativa tenia per objectiu reclamar la llibertat dels presos, exiliats i la resta de represaliats arran dels fets d'octubre de l'any passat. Cada un dels polítics i activistes havia escollit un cim del país i la Roca Corbatera va ser el cim triat pel conseller d'Exteriors empresonat Raül Romeva. Des de dalt dels 18 cims a Catalunya que es van pujar i que entre tots van reunir més de 16.000 persones, es va llegir un manifest. La participació en tots els cims va superar totes les expectatives i la iniciativa va tenir també un gran ressò internacional, ja que es van pujar també 11 cims agermanats a Europa, Amèrica del Nord i Nova Zelanda. La paret d'una casa es va esfondrar la matinada del passat dimarts a Falset. En concret, es tracta d'una paret mitgera situada al número 26 del carrer de Baix, edifici on hi ha ubicada la geladeria Laivense. A causa de l'esfondrament, es van haver de desallotjar 3 persones que es trobaven a l'edifici en el moment dels fets i que no van resultar ferides. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers de la Generalitat que van revisar l'estructura de l'edifici. En declaracions a Ràdio Falset, l'alcalde Jaume Domènech explicava que l'arquitecte municipal havia decidit que la casa no era habitable i que les persones que hi vivien han estat reallotjades.
El més important de tot és que no hi ha hagut cap desgràcia personal. A partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha hagut uns danys materials que els tècnics doncs, s'han posat a avaluar i sobretot doncs, han aconsellat que aquella casa no se solventi. No se solventin tots els desperfectes que hi ha, que de moment aquella casa no s'habiti. De moment s'han fet uns apuntalaments i ara doncs, bueno, es buscaran les solucions tècniques més ràpides que puguem doncs, bueno, perquè se subsani tots els desperfectes el més ràpid que es pugui.
Durant aquest mes d'octubre tindran lloc a Falset diversos actes commemoratius de l'any Fabra. Des d'ahir dimecres i fins al dia 31 es podrà veure a la Biblioteca Salvador Estremifà l'exposició Pompeu Fabra, una llengua completa, que presenta l'aportació de Fabra a la llengua catalana, el gran arrelament social de la seva figura i obra arreu de Catalunya i l'impuls a la llengua que va suposar el seu treball. També a la biblioteca, el divendres 26 d'octubre a 6:45 tindrà lloc la conferència La reinversió d'una llengua, Pompeu Fabra, a càrrec de Josep Murgades, professor de la Universitat de Barcelona i autor de diversos articles i treballs sobre Fabra. Totes aquestes activitats han estat ideades per la Direcció General de Política Lingüística i són gestionades pels Serveis Territorials de Cultura i, en el cas de Falset, pel Servei Comarcal de Català del Priorat. Tot seguit, els esports.
Els esports.
La jornada del passat cap de setmana va acabar amb una derrota contundent del Falset Esportiu a casa contra la Floresta per 1-4. El gol de Joan Avante al 23 no va servir per evitar una derrota que deixa l'equip prioratí en 6a posició a la classificació amb 13 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset visita el camp del Bonavista avui dissabte a les 5. Pel que fa a la Unió Esportiva Porrera, el partit de la 7a jornada contra el Mas Pujols es jugarà el dia 24 a les 8 del vespre. Avui, el Porrera visita el Camp Clar a les 6. El juvenil del Falset Esportiu, per la seva banda, va golejar el Montroig per 2-7. Un hat-trick de Marlington Olvera i els gols d'Isaac Escoda, Pere Avante, Marc Tares i Catalina Erea van donar als nois de la capital del Priorat la segona victòria de la temporada. Una victòria que situa el Falset en segona posició a la taula amb 6 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els prioratins juguen en aquests moments al Nou Domènec Aragonès contra el Santes Creus. I en futbol sala, derrota del Priorat Nord per 4-1 davant la Pobla de Mafumet. Després de 2 jornades, el grup dels de Cornudella, el Tarragona Centre, està molt igualat. Tots els equips sumen 3 punts. Avui a les 6, el Priorat Nord rep el Morell. En el grup Serra de Llaveria, el Capçanes va sortir golejat de la pista del Vandellòs per 8-1. Els prioratins sumen tan sols un punt després de dues jornades i són penúltims. El Capçanes juga avui a les 8 a la pista del Móra la Nova. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per les pluges generalitzades i també intenses que han deixat quantitats molt importants d'aigua aquí a les nostres comarques, amb valors que passen pràcticament ja en molts llocs, en alguns llocs de 150 litres. Aquesta situació ha estat originada per un aire, una gota d'aire fred que s'ha situat damunt nostre, ha oscil·lat durant tots aquests dies i en petits intervals de bon temps o de temps tranquil s'han barrejat aquests de inestabilitat forta. Per aquest cap de setmana la situació es presenta amb disminució ja de la inestabilitat avui dissabte, encara són possibles algunes pluges i algun brot de tempesta, però per demà, diumenge, la situació estarà tranquil·la, si ve amb una certa nebulositat i un ambient en quant a temperatures relativament suaus, tot i la humitat existent. En definitiva, una setmana típica de tardor, en què en aquest temps doncs, solen ser bastant habituals les pluges intenses aquí en aquesta zona mediterrània. I a quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1973, hi havia intenses pluges a les províncies d'Almeria, Granada i Múrcia, que van provocar greus inundacions i també més de 200 morts.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé!